Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 8. Encara hi ha retencions a les carreteres per l'operació tornada de Sant Joan. A l'AP7 a la Jonquera es mantenen els problemes per l'incendi que hi ha hagut aquest matí d'un autocar. La majoria de punts conflictius, però, són a aquesta hora a les vies del litoral. Fem un cop d'ull al mapa. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
Situació complicada a la xarxa viària catalana, a l'autopista AP7 i a la Nacional 2 hi ha 3,5 km de retenció encara a la Jonquera en sentit França per l'autocar incendiat aquest matí que deixa només un carril obert per circular a l'autopista AP7. També comentar-vos que l'AP7 hi ha intensitat de Sant Celoni, lentitud i aturades de Llinars, la Roca del Vallès en sentit sud i encara a l'AP7 hi ha retencions a Castellet i la Gornal entre Vilafranca i la Granada del Penedès, a Subirats de Gelida i a Castellbisbal en sentit nord. A la C16 hi ha retencions de Guardiola de la Nou de Berguedà en sentit sud, a la C66 retencions a Bordils en sentit Sant Julià de Ramis, a la C31 hi ha retencions de Platja d'Aro a Santa Cristina d'Aro, a la C65 cua de Santa Cristina a Llagostera, a la C35 retencions de Vidreres a Maçanet de la Selva, a la C32 hi ha retencions entre Arenys i Argentona i entre Cabrils i Alella en sentit Barcelona, a la G600 cua de Blanes a Tordera en sentit nord, a la Nacional 2 retencions a Tordera en sentit Barcelona, a la C14 aturades del Cuber a Montblanc en sentit Tàrrega, a la Nacional 340 i a Qual Vendrell en sentit Vilafranca, i a la C32 retencions a Sitges en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar i cua de Cornellà Esplugues en sentit nord.
Escòcia no tornarà a celebrar un referèndum sobre la independència si no rep el vistiplau de Londres. El primer ministre escocès, Humza Yousaf, ha tornat a expressar avui el seu desig de repetir la votació. Ara bé, sempre que sigui pactada amb el Parlament Britànic. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
L'opció que recolza la majoria del Parlament escocès és, per descomptat, el referèndum vinculat denegat una vegada i una altra pel Regne Unit. Sí que el meu missatge és molt senzill. Utilitzarem les pròximes eleccions per negociar-lo. Un vot a l'SNP serà un vot perquè Escòcia esdevingui un país independent.
El també líder del Partit Nacional Escocès assegura que si guanya les eleccions l'any que ve començarà a negociar a Westminster la celebració d'un nou referèndum al país. I 8.000 persones han gaudit dels concerts del Festival Ítaca Sant Joan aquest cap de setmana a la platja de l'Estartit, al Baix Empordà. Divendres hi va actuar Alice i els Catarres i ahir va ser el torn de Batusta Morla i Triquell. Tot plegat davant 8.000 assistents. Aquesta 11a edició del festival acabarà diumenge que ve amb l'actuació de La Fe i les Flores Azules a la platja de Portbó de Calella. I ara els esports, amb Gerard Ballera.
La selecció espanyola femenina de bàsquet juga aquesta hora la final de l'Europeu contra Bèlgica. De fet, el partit acaba de començar i de moment encara no s'ha inaugurat el marcador. Empat a 0. També en joc el partit de tornada de la final per pujar a segona divisió entre l'Aldenc i el Real Madrid Castilla. De moment, primers minuts també amb empat a 0 al 3 de la primera meitat. A l'anada a Valdebebas hi va haver un empat a 1. Si al final de la pròrroga continués l'empat, pujaria l'Aldenc com a millor classificat de la Lliga regular. I es confirma un nou fitxatge d'un jugador de renom a Europa per la Lliga Saudita. Es tracta del central del Chelsea, Koulibaly, que se'n va traspassat a l'Al-Hilal per 20 milions d'euros.
I al temps, de mica en mica aniran desapareixent els ruixats i les tempestes que tenim en sectors del Pirineu i del Prepirineu. Demà, durant les primeres hores de la tarda, hi seran més extensos i més tard acabaran afectant també moltes àrees interiors de les comarques de Barcelona. Es manté la calor d'estiu i sumarem de 2 a 5 graus respecte avui en molts sectors del Camp de Tarragona.
Encetem l'última hora d'aquest reconcentrat de diumenge amb alguns dels millors moments de la setmana a RAC1. En aquest cas, amb la secció de la Laura Fa, amb una convidada especial i inesperada al versió RAC1. I també un dels debats, una de les tertúlies del Tu diràs aquesta setmana amb el fitxatge de Gundogan pel Barça. Ja confirmat, l'Aleix Pariser i companyia conversaven sobre el que pot aportar el migcampista alemany a l'equip de Xavi. El reconcentrat s'acomiada, perquè a les 9 escoltareu dues hores dels millors moments dels superesports d'aquesta temporada, amb entrevistes força interessants que van fer en Xavi Puig, en Jaume Molló i l'Albert Ferran. I a les 11, recordeu, Tu diràs en directe. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Reconcentrat.
Estava remenant les revistes.
Sí.
La revista Lectures, La Setmana i l'Ola, que a banda de totes les portades són de la... de la família real,
sí,
la Irene Urdangarín,
aquest simpòsium que hem tingut a Ginebra, no?
De la
doña Irene, Sofia, Irene...
Però m'ha sorprès a la revista Lectures la mala cara de la infanta Cristina, està sí. com molt desmillorada, no sé...
Sabia que m'ho preguntaries, perquè m'ho ha preguntat la Frita, però té una explicació superfàcil, eh? Ella vivia, ha estat vivint molts anys davant de la clínica Planes, on passava...
Ah.
Cada dia entrava i échame algo, i ara posa'm vitamines, ara
punxa'm
una mica, i ella feia... Ah. Clar, quan tens a la clínica Planes a creuar a casa teva, fas molts... L'únic que li ha canviat la vida a Ginebra, que li ha millorat la cara, és que es va treure aquella berruga enorme que tenia.
Ah, sí, sí, és cert. Sí,
és l'únic que s'ha tret, però clar, tots els tractaments estètics que es feia...
Però no s'ha fet cirurgia, amb ella.
No, però bueno, tu punxes tot el que trobes, vitamines, et fan massatges
tot
cada dia per pujar-te...
Un arbre i tot.
Clar, tu t'allà tot allà punxat i allò et dona col·làgen.
Sí, sí, és que avui quan l'he vist he pensat, sembla, està, o sigui, fa més bona cara la reina Sofia que ella.
Sí, també és veritat que, bueno, és la laca, que també li posa el cabell cap a...
No està...
Bueno, perquè la reina Sofia fa més temps que porta les banyes i llavors és un tema d'assimilació. Ella pensa que el disgust de trobar-te el marit morrejant-se amb un altre per la platja, quan tu encara estàs una mica que no te la veus venir, tu pots superar-ho, però les banyes pesen, la veritat.
Les banyes pesen.
I la cara...
De la tarda.
Clar,
les banyes pesen...
Et cau la cara.
No dos quilos, les banyes.
Clar, t'envelleix molt perquè és que agafa un pes al cap que et deixa...
Deixa els ulls...
La reina Sofia. Mira, la Lorena.
A veure, digue-li que estàs aquí.
No, estic en directe al Clapés.
Posa'm mano libre.
Té un record. Me cago
en la... No!
Vale,
no.
Pues venga,
no, que t'he posat.
Que no, que no passa res, que no passa res.
Que estàs en directe.
Que és un algun exclusiu o algo.
Què tal tots?
Bé, molt bé, molt bé, Lorena.
Ha passat alguna cosa, que hagi de saber?
Sí, a veure.
Home, com que ha passat? Que hi ha una fugida de col·laboradors de Telecinco cap a Antena 3, que estic sense paraula.
Bueno, a mi no em diguis res, ara no m'atabalis, que jo no puc dir res de tot això,
Hòstia, atenció a la
superexclusiva. Home, això interessa,
Silenci, calla, va,
calla. Espera, deixa'm dir-li que està en directe.
Sí, digue-li.
No, estàs en directe.
Ah, estic en directe, la veritat?
Sí.
Claro.
Clar, si estic al Clapés.
Perdó, d'una salutació, Toni.
No, però sí, a veure, que és molt interessant això que explicaves.
Explica. Cuenta.
Que mai hi ha una fugida de col·laboradors.
Sí, acaben de publicar que Paloma García Pelayo deixa
Telecinco
i marxa Antena 3.
Hola. Hola, Paloma García
Pelayo.
Era la meva jefa, a Corpa. Hola.
Per això t'ho volia explicar.
Ah.
Bueno, crec que ara teniu coses més importants, no?, sobre la taula. Per...
Bueno, ara estàvem parlant, digue-li, de la...
Estàvem de Sofia, Ginebra.
De la
infanta Cristina, ja em deia
que
feia mal a la cara i li he explicat que viure davant de la clínica Planes li facilitava molt la vida.
Home, i tant, però mira que va tenir la berruga molts anys i no se la va voler treure mai.
Ho veus que som separades al nacer?
És que
he dit lo de berruga els dos minuts,
sí,
si has d'entrar per dir lo mateix.
Però la pregunta és per què no se la treia.
No sé per què no se la treia, perquè no li sortien pèls, jo crec, al principi, quan li van començar a sortir pèls, va dir que se la treia, no? O no, Lo?
Podria ser, el que passa que és veritat que no li quedava pas malament, no se li feia com conjunt.
El que passa que ara li ha caigut la cara.
Conjunt.
Li ha caigut la cara. Escolta, que surto en una estona, et truco quan surti.
Sí, quan...
Sí,
però, escolta, ha fugit algú més?
No, només de moment Beatriz Cortázar, Cruz Morcillo i Paloma García.
Ah, Cruz Morcillo,
la Cruz Morcillo, la del Pedro
nom,
Jota.
No?
La de Pedro Jota.
Per què vol dir la Pedro Jota? La nòvia?
Sí.
No, Cruz Morcillo.
Ah, vale, no és aquesta, perdona, com es diu la del Pedro Jota?
No, tu dius Cruz Sánchez de Lara.
Ah, perdó, m'he equivocat.
Que és més jove o més gran que ell?
Ai, Dios
mío. És més jove, Cruz Morcillo és bona, la d'Anna Rosa. És molt bona, la de successos d'Anna Rosa. Hòstia,
que aquesta també se'n va a Antena 3.
Se'n va a Antena 3, sí.
Escolta, però... i la dona del Pedro Jota?
Sí.
Li fa números o no?
Això no l'he preguntat, jo me la trobo, ja.
Pues dígale, oye, ¿qué? Sí, ¿hacéis, le pones un corpiño?
Un corpiño.
No l'acabo de veure, un corpiño.
Bueno, bueno.
No, ella no, ell.
No, ell.
El corpiño, ell, no.
El veig més amb ella, el corpiño, que ella.
Ell, quan li poses un corpiño, li entra pipí.
Jo he de dir que... Jo des de que vaig veure el vídeo... Jo des de que vaig veure el vídeo, que sempre que veig la cara de Pedro J, veig el cul.
Sí, sí, jo sí. Veig.
No ho he superat.
Bueno, no.
Va veig ser un cul parlant.
Bueno, escolta-lo. Ara et truco quan surti, vale? Venga. Venga.
Sí, adéu, adéu. No, només amb la Loia, bueno, ja hem fet mitja secció. Ja, bueno.
Ja ho tenim. Doncs això, a més a més va haver-hi aquesta cimera a Ginebra, perquè feia 18 anys la Irene, i a més es graduava, i podem ja confirmar, i les proves les tenim, que hi ha dos bàndols a la família reial, que són Reis, Princesa i Sofia, la nena, per una banda, i tota l'altra família que fa bloc, diguéssim que són els més corruptes, que estan també a la banda Ginebra, menys la reina Sofia, que va i ve.
Sí, ella viu a Londres, que també s'ho ha muntat bé.
Però a ella li agrada estar a tot arreu.
Ara diré una cosa que m'han explicat.
Ah, atenció. Calla.
Es veu que la reina, la Letícia...
Sí, sí.
Ja ha fet ordres, ha dit ordres. Sí, amb la nena que ha de fer la cosa militar.
Sí.
Es veu que ja ha donat ordres que, segon que, la niña no lo hará. Segon que, la niña... Però son pare sí que ho va fer, no, però ella no.
Home, però no cal que la posin dins un tanque a fer manigones.
Per què no?
Perquè no. Primer tema que vull abordar amb tu.
Sí.
Malú i Rivera.
Sí.
A veure, no sé l'altre dia on vaig sentir que... No sé on, crec que ho vaig sentir a RAC 105, que ho explicaven. Que la...
Malú.
Que el Rivera, no, el Rivera, ah. L'Albert Rivera, amb un concert...
Sí.
Que es veu que es va deixar anar, va començar a parlar més del compte...
Està fatal.
I va deixar... I va dir als que estaven allà... Que, amb una sala VIP d'aquestes, o una zona VIP... Va, es veu que es va deixar anar... I va dir que s'havia separat de la Malú, que no estaven junts, i que estava fatal. A partir d'aquí, ell... Quan se li pregunta després de dir-ho així pràcticament en públic, ell nega que s'hagi separat i diu, continua dient que està amb Malú. S'han separat o no s'han separat Malú i Rivera?
Mira, saps quan es van separar la Chenoa i el Bisbal, que la Chenoa es pensava que era una bronca més, i es va enterar per la roda de premsa del Bisbal que havien trencat? Fa una mica aquesta pinta, perquè jo, que he parlat amb gent molt propera a la Malú, ella parla d'aquesta soltera, fa vida de soltera, i per ella han trencat. El que és veritat i a més, es veu que se n'en fot una mica.
Qui? Ella?
De que l'Albert Rivera està fatal, perquè es veu que està malament i que no acaba de pillar que en realitat han trencat. I és ell que, per una banda, la gent de la Malú confirma aquesta ruptura, però per l'altra la gent del Rivera diu no, hem parlat per l'entorn del Rivera, que és el Rivera, i diu que no han trencat. Vull dir que
això,
potser ell no, clar... com a la política, que ell no va pillar que la cosa, no, saps?
Sí, que sabia que el bròquil s'havia acabat.
Sí.
Vol dir que el bròquil s'ha acabat i ell no...
No ho té clar,
Això que l'habran dit, nos dame un tiempo, i se l'habrà dit ella a ell, ella ja sabe que ni hablar de peluquín, i ell se pensa que después del tiempo aún...
Bueno, però ell es veu que sí, que en aquest concert, o no sé exactament aquest esdeveniment, sí que es va deixar anar i va dir que estava fatal i que la Malú l'havia...
Ara m'escriu la Lorena.
A veure, ara què passa?
Què ha passat?
Per favor,
escolta'm. Hi ha un àudio, però no tinc nassos de posar-lo.
Pol, no passa nada.
Però ja saps que estàs aquí, el pots
posar. Ja ho faré, perquè és que no em refio, perquè és que ens tanquen del tot. No, no em refio gens. Escolta, sí que és veritat que la Malú i el Rivera tenen un tipus de relació...
Sí.
Tenen un tipus de relació...
A veure,
és que en ella...
està fent una pausa...
Prepara la terratxa.
Que s'entenen, com que tenen... Ells s'entenen molt perquè tenen un oci molt similar, no? I això, les parelles, quan tenen coses externes...
Bueno, quan trobes coses que...
Aficions en comú.
I això t'uneix molt.
S'avenen.
T'uneix tant que aquestes aficions... Et proporcionen un enganxe emocional i físic molt potent.
Sí, sí.
Llavors, a vegades, és com difícil desenganxar-te d'això, perquè tu diràs, hem tingut una bronca, però jo no vull, perquè jo... Estic tan enganxat a la vida amb ella que és difícil. I això és el que li està passant a l'Albert Rivera. Que ho he explicat bé, s'ha entès perfectament.
Sí, que és allò que t'agrada anar, què et diria, a pescar, i tens aquesta addicció d'anar a pescar, i dius, i ara amb qui aniré a pescar?
Clar, et fots catxondo veient l'altre amb la canya, que dius, calla, ara que estàs traient un peix, estic que ja no puc amb la vida, que estic al riu, que et deixaré aquí sec al riu, i ara jo amb qui pesco? Ara hauré d'anar a fer crossfit amb la propera. Clar, i no és el mateix.
No, està claríssim.
No és el mateix.
Aquesta és la versió de Malú i la versió d'Albert Rivera. Més coses. Parlem de Risto i Natàlia.
Sí, és tan bo aquest tema.
La setmana passada comentaves que Risto Mejide i la farmacèutica Natàlia Alma... Sempre subraiem que és farmacèutica.
I tatuadora, també nutricionista.
Això, fa les tres coses, tres en uno, l'aceite de los milusos. Natàlia al marxa, ho havien deixat. Però ara sembla que no. Que s'estan reconciliant. Bueno, en què quedem? A veure, on
som
ara?
Mira, t'explico com va anar tot plegat. A la Natàlia al marxa li comencen a arribar missatges d'Instagram de noies que diuen, escolta, te l'està fotent, aquí tens les proves de que estem tontejant per Instagram. Mm. Sí que és veritat que el Risto li reconeix que sí, però que no ha tingut cap trobada amb cap d'aquestes noies.
Com una broma.
Sí. Bueno, a ell li agrada molt conèixer gent per Instagram, així ha conegut a l'Almarxa, així va conèixer la Laura Escanes, vull dir que Instagram a ell li funciona molt bé. Què passa? Que ella s'emprenya i el deixa de seguir a les xarxes socials. Perquè,
la farmacèutica.
La Natàlia, perquè tu, si vas amb gent jove, doncs ten comportaments, clar, nosaltres el de deixar de seguir tal és una cosa que amorosament no hem viscut, però la gent ara fa això, tal. Quan passa això, ja es fa notícia que ho han deixat i comencen els comunicats via Instagram, on ella diu que van començar a sortir al desembre, però ell diu que van començar a sortir al març. Aquí hi ha 3 mesos que ballen una mica i van començar al desembre, el que passa que potser ell al març encara estava papallonejant una mica. Amb tot plegat, el Risto ha estat insistint perquè es veu que vol tornar amb la noia.
Amb la Natàlia.
Amb la Natàlia, i ella està receptiva, però diu que han de canviar algunes coses, perquè tenien pensat anar a viure al setembre i més enllà de gelos o que ell tontegi o no, hi ha un problema seriós que tenen, que és econòmic. Perquè...
Però com econòmic? Risto Mejide amb problemes econòmics?
No, però clar, tu tens un sou de presentador de Telecinco i ella té un sou de farmacèutica,
no està una mica desequilibrat, però aquí sempre el que hauria de pagar és qui guanya més.
Doncs no passa sempre, això, per exemple.
Aquest plantejament és el que jo sempre estableixo. Si una persona... Tu guanyes més que l'altra persona, doncs
pagues més
que el cobra més.
No passa, i per exemple, se'n van anar un cap de setmana a Roma, i ell anava en business i ella anava en turista, perquè cadascú es donava el seu billet.
Tan miserable.
Un moment, eren parella?
Sí.
I ella va anar...
Bueno, cadascú es va pagar el billet que es podia pagar.
No, però no van junts.
Sí, però cadascú es paga el seu en aquesta relació, amb la qual cosa, per exemple...
Però perdona, és que
no, on s'és vist, això? No ho havia vist mai.
Tu vas amb la teva parella i tu pagues el bitllet, i perquè com que no arribes a business te'n vas a...
Clar, cadascú es paga el seu i diu, jo no puc pagar-me business.
Però no pot ser que anés a turista
i l'altre. Sí, anava a turista.
Però a veure, Laura, ell en tot cas, li hauria pogut pagar
per
business,
això la Natàlia...
i si no li volia pagar que se'n vagi ella a visar.
La parella, o la diferència, fins i tot.
Però per això la Natàlia diu, sí, anem a viure... Bueno, no m'ha dit ella, que he parlat amb algú molt proper a ella, diu, jo si m'haig d'anar a viure al setembre amb aquest home, per exemple... del temps que portem, jo visc a València i ella a Madrid, ella ha vingut 2 cops i jo tots els caps de setmana, a Viamunt, a Viavall, gastant calés o...
Tot
el seu ho paga ella, diu, anem a restaurants que són exclusius perquè ell, com és conegut, vol exclusivitat, però clar, jo no puc estar cada cap de setmana pagant-me 150 euros per sopar a un restaurant, perquè s'ho paga ella tot.
Però a veure, quan van al restaurant també paga ella.
Sí, ella paga el seu.
Sí, perdona.
I ara?
Fan la meitat.
La meitat cada un.
Pues lo que ha de ser, clar, ves. Lo que ha de ser, el valor normal.
No, lo que ha de ser, no, és que és d'un cutre, és d'un cutre de nassos.
Ha quedat retratat, home.
Has de ser per a mi.
Home, perdoni.
Retratado.
Home.
El qui guanya més, que en el cas
està claríssim.
Convides a l'altre, perquè
no, que l'altre se n'aprofita.
No, se n'aprofita.
Escolta, al final, tu vals pel que et paguen, tu. Si ell
és un presentador bien i cobra bien, que vagi en primera classe d'allò. Si la farmacèutica vol volar primera, que s'ho pagui ella, tu, que vengui més medicaments, que vengui cosmètics...
Vostè
que
és un miserable, m'entén? No, no, vostè no és qui per donar lliçons a ningú. És que ho trobo, lamentable.
A sa ple de dones que són vampires, que el que vol és que l'algú pagui tot.
Aquests restaurants on deu anar el Risto?
Clar, deuen ser carets, eh?
Exclusius, perquè ell necessita que sigui una zona apartada, que sigui perquè em coneguin, em tractin tant.
No, no, clar, bueno, clar, depèn del menú que prens, clar, li deu sortir careta.
Clar, imagina't aquesta nana. Ara cap amunt. Paga't el sopar, el dinar, torna cap a casa, li surt el cap de setmana a 700 euros, no li dona?
Si no, que es porti un tàper o que vagi un pans de compra.
Però perdona, jo quedo sorprès.
Escolta, però aquesta noia ja pot treure la conclusió de si li convé estar amb aquest home o no, no?
Bueno,
jo ja amb això que acabes d'explicar és bye bye, hasta otro ratito.
Però ella està demorada.
Ja m'has vist prou.
Home! I compte que és una...
Encara s'ho pensa, ella?
Vull dir que aquesta noia... Aquesta noia no ha volgut aparèixer, ni ha volgut... ni ha volgut posar-se en contacte amb ningú de la premsa, vull dir que té una actitud superdiscreta amb els periodistes, vull dir que anem sabent, pels entorns. I una de les coses que a més havia ha de passar...
Bueno, és que clar, ens has deixat aquí, ens has deixat parar.
I una de les coses que a més ara és un problema, que es casa aquest estiu Edurne amb De Gea.
Sí, sí, però que no s'havien separat i...
Bueno, van tenir la moguda perquè ell recorda que quan estaven jutjant a Torbe era un dels implicats en temes de prostitutes, orgies i tal.
Això era molt fosc.
Molt fosc.
I jo no sé com Edurne ha continuat amb ella.
Jo tampoc, la veritat, perquè a més estava... Sí que és veritat que després van sortir absolts.
Això del Torbe i tot... Ah, ja va haver-hi judici i tot.
Sí, el Torbe va tenir un judici... Jo, això ho hauria d'haver repassat, eh? Ell va tenir un judici, però sí que els futbolistes van dir no hi ha suficientes proves.
Ai, adiós.
Però clar, hi havia allò orgies, prostitutes, hi havia una cosa bastant fosca.
Sòrdida.
Ells porten 12 anys junts, tenen una nena de 2 o 3 anys, es casen a Menorca, a una cantera abandonada, que es veu que es fan coses allà, com... Bueno, ara, i es casaran allà.
Cada dia es busquen coses més...
I clar, el Risto ha d'anar a aquest casament. Si s'ha reconciliat amb la noia d'aquí que sigui el casament, doncs anirà amb ella, però clar, imagina't un altre cop, venga la noia de València, avió a Menorca,
a
pagar...
El regal de la
Junta. El regal a mitges...
Ella anirà amb una canoa.
Sí, com amb Baleària, no? Perquè clar, que i portant-se el cotxe, que si no el taxi com ho fa?
Exacte.
Sí, sí. Sí. També és veritat que hi ha molts famosos que els casaments són garrepes. Vull dir que jo, si parlés amb ella, li diria: Natàlia, si pones 50 euros de regalo, esta gente rica. I tampoc tant. Necessita no, mucho más, no, perquè em consta que la gent rica ho fa, eh?
És que jo no posaria res.
Per això.
Bueno, canviem de personatge. Anem a parlar d'Alejandro Sanz.
Què ha passat?
Està passant una mala època.
Què dices?
Aquest cap de setmana va actuar a Barcelona i el seu entorn el va veure... malament. I ara, atenció, ens ho explicarà la Laura, no se sap si podrà acabar la gira perquè no està fi. Què li està passant a Alejandro Sanz?
Això és una mica quasi exclusiu, eh?
Atenció,
perquè...
atenció. Àlex. Sí. Torni.
Exclusiva.
Ara.
Sí, perquè ha començat la gira i sembla avui que tot ha passat una mica, que tal...
Bueno, ha passat que s'ha separat.
Sí, s'ha separat, però es va trobar amb la Rachel Valdés, la cubana amb la que estava fins fa poc, perquè a més aquesta noia viu a Barcelona, està resident aquí.
Però aquesta és l'ex?
L'ex última, amb la que s'ha separat, viu a Barcelona.
Rachel Valdés, viu a Barcelona.
Sí, i es van veure i a més van coincidir una estona a l'Hotel Vela.
Que és el
famós, si tenen tendència d'amagar-se a l'Hotel Vela, que és un lloc on acaben...
Sí, ja els he dit avui amb alguns de l'equip que hi ha molta gent a l'Hotel Vela.
Molta gent, sí.
Està sempre molt
ple.
Bueno, molt ple.
Sembla que sigui...
Sempre et trobes...
A Qatar. Sembla que estiguis a Qatar. Que
vols...
Són àrabs i moros i àrabs...
No, perdoni, que hi ha gent de tot arreu,
que
diuen.
I gent amb uns dorats, però, uns cinturons... Què vols venir?
Però, pots trobar Alejandro Sanz,
sí,
no?
Sí, mira, i en unes èpoques s'amagaven la Shakira i el Piqué quan estava amb el de la Rua, també s'amagaven allà. Però la gent que jo conec que ha estat amb ell aquest cap de setmana em diu que està molt malament.
Veus?
Però molt malament, de que en qualsevol moment pateixen perquè anul·li aquesta gira, que els problemes econòmics, problemes sentimentals, problemes existencials...
Sí, hauríem de pagar uns cèntims per no ser...
Però, per problemes econòmics? Però si és una màquina de fer
no,
concerts...
No, però no. Ara l'han estafat amb una venda d'uns terrenys i ha perdut calés.
A Miami.
I l'altre dia que no estava això, que estava al mar.
Sí, es va explicar que devia molts calés a una antiga representant.
Bueno, la va fer fora una representant, a Rosa Garrigue, que portava 25 anys amb ella, la va acomiadar i va haver de pagar gairebé 6 milions d'euros d'indemnització. indemnització.
Sí.
Vull dir que home, arrossega, i a més, la vida que porta ell de Miami, no sé què, les cases,
no, però a veure,
fills
però...
per tot arreu. Que vas tenint fills, cara d'una, l'altra, clar, tot això, no, però, és molta però, pasta,
aquest,
eh?
Però aquest ritme de vida, ell se'l pot permetre, perquè...
Se'l pot permetre quants... si fa gires, eh?
Bueno, és que no para de fer gires, no para. Ha estat no sé quants mesos per tot Sud-amèrica, ara ha tornat aquí, ara comença a fer la gira a Espanya, vull dir que és una màquina de...
Esperem, però clar, pateixen per si no acaba la gira, primer, anímicament, i segon, perquè econòmicament serien problemes per ell.
Per cert, no coneixeràs un paparazzi que es diu Jordi Martín?
Molt. Moltíssim.
Però li han fet una ordre d'allunyament de Clara Chia.
Sí. Sí, que... va haver el judici
i l'han condemnat, eh?
Té, sí, a 400 metres, aquest casament l'haurà de cobrir de lluny. Demanaven com 3 quilòmetres d'ordre d'allunyament. Sí que és veritat que el Jordi Martín és un paparazzi bastant...
agressiu.
Bueno, és potent, vull dir que tira fins al final i té una enemistat bueno, amb el Gerard Piqué, que a més s'ha vist via a Twitter, perquè un dia el Piqué li va posar Jordi, ja deja la cocaïna o alguna cosa així, vull dir que tenen bronques... Tenen bronques via Twitter.
Aquest el Jordi Martina, amb un programa que es diu The Red Font.
Jo treballava també. Va estar, quan vaig anar a lo de la Snow Week, el van fer fora, te'n recordes? Era un dels que estava.
En aquest programa que es diu The Red Font ha dit que Piqué ha estat en mitja Barcelona. Diu, només li falta Colau.
Què dius, ara?
Què dius, ara? Que es diuen unes coses, uns i altres, que es van fotent aquí les ganivetades.
Van molt a tope, perquè a més el Jordi treballa el Gordo i la Flaca de Miami.
Però qui són?
Sí, a més ho presenta una neboda de l'Emilio Estefan, i llavors són molt team Shakira, i van a tope a favor de la Shakira, i té una enemistat evident amb el Gerard Piqué. A mi em sembla mala notícia que...
La Flaca és la Shakira?
No, la Flaca... És que el Gordo és Gordo, eh?
El Gordo i la Flaca és el programa.
El Gordo i la Flaca, sí. I a mi em sembla una mala notícia pels paparazzis, perquè al final crea jurisprudència.
Clar, és que t'han molestat, però al final...
Bueno, molestar. Escolta, i no et molesta penjar la teva nòvia amb una fotografia davant de 20... Ella porta molt malament l'assetjament dels paparazzis, però penges una fotografia amb 23 milions de seguidors i allà no li importa que la reconeguin. S'ha de ser conseqüent.
Bueno, però és decisió seva.
Sí,
però com que tu t'atabala que et reconeguin, la manera de que no t'atabalin és tenir un segon... I a més, segurament els del submarino també estaran agobiats a que els atabalin, però que són notícia. Bueno, ara mateix no estaran agobiats perquè se s'acomparen, no? Però són notícia, pues, Piqué i Shakira també, què vols que et digui? Se creu, no?
Bueno, escolta, abans de que marxis, Tamara Falcó i Íñigo Nieva, hi ha dos persones que no aniran al casament, i comença a haver-hi baixes. Una, Enrique Iglesias, que és bo que no està molt fi,
ja,
no està molt catòlic, i l'Anna Boyer, que... té problemes d'agenda.
No, m'he explicat fatal, eh? T'ho he explicat fatal.
M'han passat al revés.
Sí, jo, perquè ho he explicat fatal.
No.
L'Anna Boyer estarà segur. Qui no estarà és en Enrique Iglesias, perquè quan li van
preguntar... Però l'Anna Boyer, finalment sí.
Estarà segur.
Clar, és que quina agenda té l'Anna
Boyer? No, és que ho he explicat malament. Quan li van preguntar a l'Anna Boyer, estarà tu hermano Enrique, va dir, bueno, no sabemos que tiene problemas de agenda.
Ah, és l'Enrique.
Ja va posar... Fa unes setmanes va posar el problema de l'agenda, o sigui, allà es veia la cosa pintava regulint, i ara l'últim que han dit té problemes de salut perquè va tenir una pneumònia fa uns dies i no ho veu clar d'aparèixer. I aquest que passa de venir...
Però on para ara l'Enrique Iglesias?
Està a Miami, no?
I però en el seu moment va tenir molt d'èxit l'Enrique Iglesias, que li feia... deien que si tenia... convocava més gent i més èxit, que va rivalitzar amb el pare, eh?
Sí. Bueno, per això el Julio estava tan emprenyat, tenia com gelos, perquè no en tenia... Mira que és mèrit triomfar cantant fatal. Perquè ja no és que cantis regulint, és que es tirant
No, però va tenir molt d'èxit en el seu moment.
Oi, bueno, perquè hi ha una campanya de màrqueting.
Però ara fa molt de temps que no en sabem res.
No,
perquè
se va treure la verruga i que no...
Desapareixen...
Té com a la infanta, se va treure la verruga, també.
Desapareixen molt, i mira si desapareixen, que la Kournikova va estar embarassada de bessons i no li vam veure mai la panxa d'embarassada, tu. És una d'aquelles coses que dius, hosti, que raro, no?
Com?
Bueno, perquè les tenistes això els cuiden.
Bueno... No sé jo, si és perquè es cuiden.
Però on vols anar a parar?
Però no el tenim, a Miami.
A Miami.
Però no treu cap disco ni res.
No
treu
cap
disco. I el Julio José, m'agradava el Julio.
S'ha separat d'aquella nòvia fantasma. Saps que la va tapar i va dir, ai, mi nòvia fantasma, i la va destapar?
Sí.
Ho ha deixat amb aquesta nòvia. També te va tenir nòvies estranyes que les porta a fotocols i després tampoc el veus mai més amb les nòvies. És cosa, és una molt fantasma tot en aquesta família. Un Julio Iglesias que està superbé i penja una foto de vés a saber quan i diu, ui, que bien que estoy, estaràs tan bé que fa 5 anys que no et veiem la cara, potser és que estàs una mica regulint, no? Perquè clar, estàs tan bé, surts i dius hola, amb un Skype.
De l'Enric Iglesias no sabem res. I del Julio José, pues,
s'ha separat.
A mi m'agrada molt com cantava Julio José.
No. És molt enrotllat, per això el Julio José de tots, bueno, la Tamara també, el que passa que des que és tan fatxa se li ha complicat
una
mica.
I la...
La Boyer és sosa.
No, la Chabeli, aquesta.
En principi la Chabeli sí que ha d'aparèixer.
Però on està, un pare? Fa temps
també
que
també a Miami viu amb aquell marit que ja tenia un...
Tot molt estrany, també.
Bueno, tenia... Es va filtrar una trucada, te'n recordes, on va haver-hi una denúncia de maltractament. I ja feia patir perquè estava com molt tancada amb aquest senyor que té com un cap gran, no? Té com el cap una mica raro.
Mixomatosi.
Sí, sense
té aquesta malaltia, que, o sigui, que un dia no pugui sortir de casa.
Sí. Són coses curioses que tenen.
De anar als bombers i fer el forat perquè surti amb el cap que té, perquè se la va inflant per moments.
Sí. És una mica raro.
No.
Sí?
No.
Sí? Sí?
No.
Reconcentrat.
Sí?
Sí.
A Romacguma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romacguma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1.
Cada dia, de 12 a 1.
Oh!
La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som...
Sí.
Ell cobrava 10, en volia 12, no? Això és una negociació típica, i el City li va dir, no, 8. I li oferia 1 més 1 al City, només 2 anys. I el Barça li ha dit, no, doncs vinga, nosaltres arribarem fins a 9 i 2 més 1, aquest més 1 de fàcil compliment. És a dir que el jugador podia haver-se quedat o apretar el City perfectament perquè li arribessin a 9 i negociar, no? El que vull destacar és que jo no sé si dic que ha fet un esforç o no, perquè al final acabarà cobrant una bona picossada, que en l'escala salarial del Barça ja quadra, no? Perquè si Lewandowski, que és el que més cobra, està cobrant 12 milions 13 nets, la següent escala salarial està entre 8, 9, 10 milions i és on està Gundogan, no? Jo crec que ve com a estrella, per tant, un pèl per sota de la teva màxima estrella de l'equip. El que vull destacar és que era preferit al Barça. a quedar-se a un lloc que ja coneix, no? Que això se li ha de valorar també, el fet que el Barça, amb la delicada situació econòmica i amb Xavi Hernández no trucant, convencent futbolísticament els jugadors, té capacitat de seducció. A mi això m'agrada, no? Veure que encara té aquest poder el Barça, no, Paco?
Bueno, pero es que el Barça a veces yo creo que nos nublamos un poco. Pero tú cuando sales fuera de Cataluña y sobre todo vas al extranjero y te hablan de equipos de fútbol, que te hablan del Barça, del Madrid, del United, Lluís lo sabe bien. Y los jugadores, esa grandeza que tiene el Barça la tienen muy en cuenta. Pero yo creo que lo que más prima en Gundogan, más allá de que yo creo que prácticamente todos los futbolistas del mundo les gustaría vestir la camiseta de Barça, Real Madrid o United, es el hecho de vivir en Barcelona y que le aseguren dos años mínimo y prácticamente un tercero teniendo casi 33 años. Yo creo que eso también es muy clave. Más allá del dinero, es tener más o menos un futuro asegurado en una ciudad que, por supuesto, no es lo mismo vivir en Barcelona que en Manchester. O sea, yo creo que es una experiencia que le apetecerá mucho vivir. Luego supongo que también habrá valorado que el Camp Nou todavía no lo va a poder pisar, que va a tener que estar un año en el exilio de Montjuïc, pero yo creo que es un reto que a estas alturas de la carrera le apetecería prácticamente a cualquier futbolista.
I l'eix cultural, només t'has deixat l'eix cultural el fet que Ter Stegen i Lewandowski estiguin en el planter blaugrana en aquest moment, no arriba un jugador àrab o un jugador turc que no té cap referència de necessitat ni de cultura en l'equip, sinó una persona que té dos referents i dos amics, perquè la seva relació tant amb Lewandowski com amb Ter Stegen és molt bona, i vulguis que no, també canvia, perquè des d'un punt de vista social al final un jugador, pensem que només és un jugador de futbol, no és una persona, és un ésser humà que després s'ha d'adaptar a una ciutat, que ha de sociabilitzar, que ha de trobar una casa, que ha de compartir un vestuari, etc. El fet de tenir dos compatriotes amb els que ha compartit infinitat de concentracions a la selecció alemanya, etc., i anar a una ciutat com Barcelona per un final de carrera és bestial. I sabent que no necessàriament ha de ser titular. De fet, aquesta temporada, Gundogan, amb el Manchester City, no ha estat titular en 12 ocasions a la Lliga. Sí ha estat titular en tots els partits de Champions, curiosament, però no en 12 partits de Lliga. I en 8 partits no ha arribat a jugar a la Premier. Per tant, és un paper que per edat i per competència ell assumeix de que pot tenir competència, i això crec que és molt bo. Per tot plegat, crec que és un gran fitxatge.
Sí, i la marca Barça, que tu això t'agrada també.
Del tot.
Bueno, el poder que encara té això.
El
no?
Paco acaba de mencionar les tres marques que tenen més valor en el mercat de soccer, futbol, en el món, que és Manchester United, Real Madrid i Barcelona, que en funció de la temporada va variant la posició, perquè el Barça ha estat líder d'aquest rànquing, el Madrid també i el Manchester United també. En aquest moment el Barça no està líder en el rànquing per la situació financera que travessa, que tots la coneixem, però sí, estem parlant de les tres marques referents en el món i els darrers 25 anys, eh? No és una cosa nova.
Per mi té molt mèrit, perquè sí que és veritat tot el que dieu, ell és un enamorat de Barcelona i la seva dona també, i suposo que també ella ha estat important la decisió, perquè és una parella que quan tenen una estona venen aquí a disfrutar. Però que un capità deixi un equip i un capità que és el tio que ha aixecat tants trofeus i que té la confiança de l'entrenador, tampoc és fàcil. L'any passat, Azpilicueta, capità del Chelsea, el Barça va estar allà i va arribar un moment que va dir, escolta, jo aquí em volen, i era una propietat nova, era un nord-americà que no saps com vindrà o com no vindrà, i ell com a capità al final es va acabar quedant, no? Aquest capità ara ve d'uns dies de passar-s'ho de meravella, no com Grealish, però ha passat bé, ha disfrutat, ha estat el tio que ha sortit a les fotos i jugant bé. A la final de la CAP diria que els dos gols són seus. O sigui, no és un capità residual, és un capità protagonista, no?
I el
no?
Primer en 30 segons o 20 segons. Ah, no, sé,
que no és que el treguin al minut 89 per aixecar la copa, és un tio que s'ho guanya al camp, no? I el Barça està a nivell d'imatge, està una miqueta en hores baixes perquè a la Champions porta dues ensopegades molt complicades. Canvia d'estadi. El Camp Nou té un encant i té un... Bueno, és un mite. Però clar, les imatges que arriben al Camp Nou és de grues i d'excavadores allà tirant a terra allà maons i tot això, no? Clar, jo crec que el Messi, el factor Messi, venia a jugar amb Messi, està molt bé, però Jo he pensat que el tema Messi podia haver fet dubtar alguns jugadors, no? De dir, ostres, si el Messi no ho veu clar i no s'espera i tal, perquè té por de que no puguin arribar on ell demana, doncs hi vaig jo, que no sóc Messi. Però per això, tot, per tot aquest collage de coses i per tot aquest mix, crec que té mèrit el que ha fet. Molt ben pagat, amb més anys que el City, i amb un entrenador que, la, que sap que el vol. Això és obvi, una gran plantilla i jugadors, com a mínim, company Ter Stegen i Lewandowski, que el coneix també de la Bundesliga, i no sé si van, diria que van jugar junts al Borussia Dortmund, no?
Sí, sí, sí. Sí,
però
sí.
Que és veritat que el Barça ara mateix doncs, no ve de jugar fases finals de la Champions.
I això té mèrit, comença jugadors de primer nivell.
Per mi sí.
Sí, mira, saps que coneix molt bé Gundogan? L'ha vist durant els 6 anys, les 6 temporades que ha estat al Manchester City. És el nostre home a Manchester fins fa pocs dies, que ha vingut a viure a Barcelona, Pol Ballús. Hola, Ballús.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Aquest càntic són aficionats del City cridant Ilkay, que és el nom de Gundogan, sí. Ilkay, Made the Scrousers Cry.
Made the Scrousers Cry, correcte.
O sigui, Ilkay Made Cry, vol dir Ilkay fa plorar. A qui fa plorar? Qui són The Scrousers?
Els Scrousers són els de Liverpool, és la gent de Liverpool, l'accent que parlen allà és l'accent Scrous, llavors... els aficionats del Liverpool, en aquest cas, és el que fa referència, perquè l'última jornada de la Premier passada, si us recordeu, Gundogan va fer 2 gols contra l'Aston Villa que van remuntar el partit per donar el títol al Manchester City, un títol que si no hagués remuntat ell, hagués guanyat el Liverpool. Llavors, Gundogan fa plorar els del Liverpool amb aquesta remuntada, amb aquest títol que va donar la temporada passada al Manchester City, i és un càntic que es va iniciar res, això, després que guanyessin la passada Premier League, i que s'ha quedat, i que durant aquesta temporada doncs, ha estat bastant present a les grades del Manchester City.
M'encanta, hem d'inventar alguna cosa al Camp Nou amb Ilkay, no? Ilkay, benvingut al Barça. Ilkay, no sé, no?
No sé si tenim aquest ingeni enginy que tenen els anglesos, però alguna cosa hauríem de fer.
Molt bé. Ja sé que estàs a Barcelona, treballant per The Athletic i que has deixat una mica la teva vida a Manchester des de fa uns mesos, però com que tens molta relació amb la gent d'allà, com s'ha rebut allà la notícia? No sé si tens algun input, Pol.
No, s'ha rebut malament, et diria jo, sobretot a l'afició, no l'ha fet cap gràcia, molta insistència en que el City fes un esforç per intentar-lo renovar, sobretot pel final de la temporada que ha fet. Gundogan té un punt a Manchester, els últims anys sobretot, com d'amulet en els trams finals de temporada. No sé si més de la meitat dels gols que ha fet els últims anys amb el Manchester City venen a partir del mes de gener. Així que d'alguna manera, en aquest sentit, sí que... doncs amulet, i amb el tram final que ha fet, amb el que comentàveu, amb la final de l'FA Cup, amb els gols de la Premier League al camp de l'Everton, recordo que guanyen també gràcies a dos gols seus, és una mica doncs, un cop dur per l'afició i també diria pel Manchester City, que fins a l'últim moment doncs, ho han intentat, han millorat l'oferta inicial que van fer, i jo diria que l'última proposta que tenia econòmicament, bé, per any era més bona que la del Barça, sí que el pack total, diguéssim, és més bo el del Barça, però per això s'ho ha estat pensant fins a última hora. Pep Guardiola, jo diria que ha estat el gran executor, la gran persona que ha empès més perquè el City fes un esforç, perquè l'intentessin renovar, però al final molt a la línia del que deia el Paco, és una mica que Gundogan està en aquesta fase, que és un repte que li ve de gust, que porta 6 anys a Manchester, que ha tancat un cicle aixecant la Champions League i que d'alguna manera doncs, és un repte això, que li ve de gust a nivell personal, també buscava molt pel que el consta l'estabilitat en quant a anys, el fet que el Barça li donés aquest 2+1, que són pràcticament 3 anys li ha donat molta tranquil·litat i bé, al final doncs el tenim aquí un davant que sembla qüestió d'hora que sigui jugador del Barça.
I tu que l'has vist durant 6 anys, què et sembla? Sí. Encaixarà el Barça? Tots els especialistes diuen que sí, l'Àlex Dalmas ens ho deia fa una estona, des de fora, sí. Els que no n'entenem tant potser de tàctica, sí que veiem que és un jugador que no, té aquest toc, aquesta delicadesa amb la pilota i que podria encaixar. Què et sembla? Què podria portar el Barça, Pol?
No, és un gran fitxatge pel Barça, gran fitxatge. Al mateix temps, també penso que el seu pic ha passat ja, que és complicat, vaja, això mai se sap, però és complicat que Gundogan vagi a millor que el que ha vist en 2 anys, però per la plantilla que té el Barça li va molt, molt, molt bé. Aquesta frase que hem sentit molt, que jo crec que és el rol que ve a complir, aquesta frase que hem sentit molt, que sense Pedri cau l'invent, amb Gundogan caurà menys. O jo crec que és la intenció que busca el Barça una mica amb el seu fitxatge. I si l'hem de definir, jo el veig un jugador que pel mig del camp és com una navalla suïssa, que pot jugar tant de 10 com de 8 com de 6. Pel que diuen, pel que sona, no ve a fer de substitut de Sergio Busquets,
no.
Però un jugador que hi ha jugat allà perfectament. Si no m'equivoco, la segona lliga que guanya el City de Guardiola, el Brooklyn's 14 partits els guanya amb Gundogan jugant de 6, perquè no tenien ningú més, i jugant contra bé, un dels millors equips de la Premier. És a dir, que d'alguna manera és un jugador que pot complir molts rols i que també em dona la sensació que el Barça no podia trobar res millor al preu que ha pagat, que és res, a part de les comissions i del sou, i que d'alguna manera per això tinc la sensació que el Barça fa doncs, aquest esforç extra, no? I que les últimes hores doncs, ha millorat aquesta oferta amb aquest salari que comentava la Marta també, que estarà bastant amunt a l'escala salarial del Barça, però que pel nivell mostrat de condonar aquestes temporades, jo crec que no hi ha hagut molts interiors millors que ell al món.
Ara m'ho estava mirant, es lesiona poc últimament, és cert que va tenir una gran lesió, però amb el City excepte, mira, l'última lesió confirmada a Transfermarkt, que és aquesta pàgina que té tanta reputació, és del octubre de 2021. És l'última lesió, i va estar 20 dies lesionat per una lesió en el muslo, diu, a la cuixa.
Sí, sistema muscular. Sí, sí.
Però clar, això vol dir que porta una temporada sense lesionar-se, pràcticament, no?
Sí, 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 i aquí serà un repte, també, dels serveis mèdics del Barça. Jo crec que no hi ha cap problema, però sí que quan Gundogan arriba a fer el fitxa amb una lesió de genoll greu, arriba amb crosses a Manchester. Me'n recordo que quan va arribar allà el vam veure el primer dia arribant amb crosses.
Bueno, era lligament creuat, era, venia, no?
Sí, 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 lligament creuat. Ha patit els genolls i està en el City i es torna a lesionar el genoll. En aquest sentit, doncs ha patit, però sí que en els últims anys s'ha cuidat molt. També és un jugador que ell es cuida, eh? És un perfil de jugador sobri, amb un caràcter sobri, que li agrada entrenar, que és molt professional, que era capità al City. Jo no diria que fos capità per parlar moltíssim, tot i que ho feia, però sinó també per liderar amb l'exemple. I en aquest sentit, a nivell de cuidar-se, a nivell de professionalitat, jo crec que el Barça és un jugador que pot estar tranquil en aquest sentit també.
Molt bé. Algú té algun dubte pel amic Pol Ballús? No,
no és que mira, és que quan estava hablando Pol del tema de la lesión de rodilla, que me corrija si me equivoco, pero recuerdo que hubo como una polémica de esas así muy de redes sobre la barriga de Gundogan, porque decían que durante la lesión había engordado muchísimo, y recuerdo que no sé si era los primeros días de que estuvo en el City, que decían, hemos fichado un jugador con sobrepeso, incluso lo daban por acabado ya. O sea, al final lo miras con perspectiva y dices, qué injusto es a veces el fútbol, porque mira el rendimiento que ha dado al final.
Sí, sí, jo el que recordo molt, 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 i que era un debat que era molt present amb el City, i que fins i tot gent a l'edifici del primer equip doncs s'ho pensava perquè les dades eren bastant punyents i bastant clares, era que al principi Gundogan i Rodri, quan jugaven junts, el City perdien molts partits, perquè Gundogan quan arriba potser se'l veu més amb un rol més endarrerit, més proper al pivot, que no pas aquest mitja punta que hem vist en els últims anys, i l'afició tenia la percepció que quan jugaven els dos junts eren com molt defensius i que al City li costava generar perill. Una mica aquestes coses, bueno, que el futbol al final ho posa tot al seu lloc, no? Però que tu mires amb el temps, i ara que deies això, tu mires amb el temps i el rendiment que ha donat, doncs Rodri i Gundogan, si et fan assenyalar dos o tres jugadors claus perquè el City fes el que ha fet aquesta temporada, no te'l saltes. Així que d'alguna manera això, jo crec que Gundogan, i amb la trajectòria del City també avala això que deia, no? El perfil aquest de Navalla Suïssa, que pot ser de tot, un jugador molt intel·ligent sobre el camp, d'aquests que Guardiola li deia dues coses i ho entenia, que llegeix bé els espais, que al Barça li convindrà molt. Una mica jo crec que és el perfil molt que buscava Xavi, i jugadors amb aquesta intel·ligència, amb la joventut que té el Barça, jo crec que li diran molt bé. Per això deia que era un molt bon fitxatge, eh? Mm. Més enllà que el seu pic hagi pogut passar.
Escolta, ara que deies el nom de Guardiola, queda, sí, queda danyada la seva relació? Perquè a més vam veure unes imatges a la final de la Champions, unes abraçades que deies, hòstia, aquest tio l'està convencent després de guanyar la Champions, aquest tio es quedarà al City. No sé, que es veia un molt carinyo, no?, del capità cap a l'entrenador.
Sí, sí, no, jo crec que no. Vaja, i el carinyo posaria la mà al foc que seguirà, eh? Perquè una mica Guardiola, l'approach o la manera amb la que ha encarat tot plegat des que estàvem a Manchester és el mateix, és el que si algun jugador per alguna cosa, li ve de gust un nou repte, vol marxar, sobretot a Barcelona i a Madrid, no? Que probablement són els dos llocs on poden trobar reptes més diferents que no pas a la Premier. Perquè a la Premier és complicat que trobin un lloc millor que al Manchester City. Llavors, si un jugador per alguna cosa vol marxar, té una oferta doncs, adequada, el City no posa cordes a ningú. L'Héroe Sané se'n va anar, Gabriel Jesús se'n va anar, Dinchenko se'n va anar, molts jugadors d'aquest perfil se n'han anat, i jo crec que Guardiola, amb tota la relació professional que tenien, doncs ho entendrà sense cap tipus de problema.
Val. I com vas entendre aquests darts amb Guardiola, Xavi?
Bé, una mica això com el malentès que hi ha hagut pel camí, no? S'ha comentat molt en les últimes hores de qui li transmet a Xavi el tema Cancelo, una mica d'Oliver... Pel que sembla és una mica intermediaris que han hagut pel mig involucrats en la negociació, que han tergiversat el tema al seu favor, que és una cosa que es podia haver solventat, crec jo, amb dues persones que es coneixen, com en Xavi i Pep Guardiola, si s'envien un missatge, jo crec que parlant-ho clarament es podia haver solventat, però no ha passat així. Però bé, d'alguna manera, jo crec que si el Barça anés per Cancelo aquest estiu i el pogués fitxar, el City no hi posaria cap impediment. Tot al contrari.
S'ha dit, Sabia, recordem,
Sí, clar. S'ha dit perquè el Barça té els límits que té, està clar.
Molt bé, Ballús. No, res.
Només una coseta, Aleix, perdó.
Que anava sí,
no, pel Pol, que quan va començar a sonar Gundogan, recordo que el vaig trucar, dic, Pol, això, el Manchester, que diu? Ell m'ha dit, estigues atent, que si comences a sonar Kovacic, pot ser que hi hagi opcions que...
I ha anat així, eh?
Sí. I ha anat així, sí. Deixa'm posar-li la medalleta al Pol, perquè si he de saber alguna cosa del Manchester, sempre trucant-lo i ho sap tot el tio.
Oh. Ara et pagaré la comissió, ara, saps?
No, ja ho saps, soc baratet. Una cerveseta i avall.
Pol Ballús...
No et cal.
Pol Ballús is on fire, com ligant tant també a Gundo, mira. Què et sembla? M'he passat la tarda buscant cançons de Gundogan de l'afició del City.
És
sensacional.
Espero que la grada jove no et doni a tu la creativitat, perquè encara no m'he recuperat de lo de Icai benvingut al Barça, que no té absolutament cap mena de rima.
No, hem de trobar-li. Lluís, ajuda'ns, no sé.
Icai no ens
fallarà mai. O Icai és més fi que un xai, però... Benvingut al Barça, no, sisplau.
No, tu has estudiat. Cal repetir el nom, no?
Tu has estudiat.
No, el caigut.
Has improvisat.
Ah, vale.
Mira, però estic sortint molt...
La dels Saperes és bona, també.
No, dic que només cal repetir el nom.
Il Kai Gundogan. Il Kai, no? Aquest està bé.
Gundogran.
Gundogran.
El primer titular semàntic.
Gundogran.
Hòstia. Però gran de grandesa, no de...
Sí. Gran.
Després tindrem també debats de com pronunciar-ho bé, perquè...
Gundogan.
A veure, no, Pol, com se li deia?
Això de Gundogran.
A veure, ostres, jo ara aquí potser també la cago, eh? Sí. Però li hem dit Gundogan. Llavors,
Gundogan,
a partir d'aquí...
D'acord.
Però els anglesos què deien? Gundogan, o què deien? Deien alguna
Gundogan.
Cosa? Gundogan.
Et diria que la tònica a la U, els anglesos.
És que em sembla que en turc també hauria de ser així,
Gundogan.
Sí.
A mi em sembla una mica Sandokan.
Les meves nocions de turc...
No les coneixes, no?
Són discretes.
No, el dia que el presentin, li preguntarem. Ballús, gràcies. Good evening. Descansa.
Res, que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit. Doncs això, Pol Ballús, on fire, igual que Gundogan, sí. Arriba ara el 2023, però és que el Barça el va poder fitxar l'estiu del 2015, sap?
Sí, després de la Champions de Berlín, el Barça tenia molt encaminat el seu fitxatge quan encara era jugador del Borussia Dortmund. El club havia mantingut contactes amb la seva família, tenia pactades les condicions amb el jugador i amb el City tot estava acordat per un traspàs que havia de rondar aproximadament els 16-18 milions d'euros. Era una aposta del Barça perquè aquella temporada s'havia perdut alguns partits per lesió de l'esquena, és a dir, l'inici de la 14-15, però es va perdre pràcticament tota la 13-14, en total va estar 428 dies de baixa per una lesió a l'esquena, una compressió espiral que havia generat dubtes sobre el seu rendiment i havia fet que molts equips doncs, no estiguessin interessats en Gundogan precisament per aquests dubtes al voltant de la lesió a l'esquena.
Per tant, 2023 té 33 anys, és a dir que en tenia 25.
No encara, Els fa l'octubre. A l'octubre fa els 33.
Sí, però tenia 25 anys en aquella època. Sí, 24-25.
Fa 8 anys.
Val.
Venia de perdre's a 13-14 pràcticament tota i l'inici de la 14-15 i aquell estiu el Barça s'hi interessa. Gundogan va arribar a passar també la revisió mèdica. Els resultats van ser satisfactoris, tot i aquesta lesió que arrossegava, i tot estava pendent de tancar-ho definitivament amb el City i amb el jugador. Aquesta era la intenció del club, però van arribar les eleccions a l'estiu. La Junta al complet, evidentment, va dimitir i Ramon Adell, president de la comissió gestora, es va convertir en el màxim responsable del club durant el procés electoral. A tot això, Luis Enrique tenia altres prioritats i va apretar per tancar un altre migcampista per davant de Gundogan. Ho estàveu comentant. El tècnic asturià volia Arda Turán, el llavors migcampista de l'Atlético de Madrid. Adell va cedir aquestes pressions i va tancar el fitxatge del migcampista turc de l'Atlético per 34 milions d'euros més 7 en variables. Va dir que ara ens sembla un disbarat. En aquell moment podem discutir el preu, però Arda era un jugador...
Estava jugant bé a l'Atlético.
Pel que ens diuen, Gundogan no es va prendre malament aquell no final del Barça, i a dia d'avui ens consta que encara manté una excel·lent relació amb els dirigents blaugranes d'aquella època, com també comentava ahir el Toni Padilla.
Que els explica Bon Nadal,
sí,
els envia
que encara,
missatges.
Que encara la família, amb dirigents d'aquella època, del 2015, els envia cada Nadal un missatge de Bon Nadal de part de la...
Happy Christmas.
De part de la família...
Bé, sí, parla bé d'ell com a persona.
I més tenint en compte com va acabar tot, que ho tenia... Sí, ho tenies tot tancat i finalment no va acabar fitxant. A més, també parlen meravelles de la personalitat i del caràcter i de com és Ilkay Gundogan, que aquell 2015 va poder ser jugador del Barça, finalment ho serà el 2023, 8 anys després.
Estava al Dortmund, havia d'anar al Barça i al final va acabar al City i ara sí que acabarà el Barça 8 anys després. És fer futbol ficció i és ser molt avantatgista, perquè hem vist la trajectòria d'Arda Turán al Barça i hem vist la trajectòria de Gundogan al City. Clar, penses, hòsties, com es van equivocar tant? Però és cert que en aquella època, no? Arda Turán ens va semblar una bona incorporació pel rendiment que estava tenint i Gundogan era un meló per obrir en aquella
època. Tot va ser estrany, és a dir, va forçar Luis Enrique per portar Arda Turán, per portar també Aleix Vidal aquell estiu, dos jugadors que van haver d'estar i van venir al Barça sabent que estarien 6 mesos
a l'ascensió
i
que no van poder debutar fins al mes de gener en un partit a Cornellà contra l'Espanyol.
Es podia fitxar, però no
inscriure. Sí.
Exacte.
Bueno, estem una mica similar ara mateix.
Sí, sí,
eh?
Ara no hi ha una sanció FIFA, hi ha problemes amb la normativa econòmica de la Lliga i un aval per pagar, però cap problema.
I van dir, què prefereixes? Saber que no jugaràs 6 mesos?
Són minúcies, petites engrunes.
Era 2015, saber que no jugaràs 6 mesos, o 2023, no saber si cobraràs. Què prefereixes? Per on va dir, no, potser la part 2023.
Però sí, és cierto que yo recuerdo mucho aquella época que lo firmada la gestora fue un escándalo. La gestora no está para eso. Está, bueno, para llevar el día a día del club y que no se hunda, para pagar las facturas.
Recordo Paco Pro.
Per això va haver-hi la fórmula aquella.
Era reversible, tenia un punt de reversible que el Barça perdia una quantitat.
El Ramon Adell el que va fer va ser, per no fitxar-lo, diguem, amb totes les de la llei, va fer com una mena de... com una mena de garantia que feia que al final, doncs, si la Junta que guanyava les eleccions no el volia... podia desfer-se'n.
Recuerdas, Marta, que
el Barça
incluso amenazó
perdia,
con
una quantitat,
sí, el Barça perdia una
recuerdas,
quantitat,
Marta, que amenazó incluso con dimitir a ell?
Sí, ho recordo, sí. Perquè a més
fue un escándalo.
Va haver-hi moltes pressions i a més Ramon Adell se sentia entre l'espasa i la paret, no? Perquè Luis Enrique estava pressionant molt, Bartomeu també estava pressionant molt... I ell al final tenia el marge de maniobra que tenia i era o dimiteixo o busco la manera de no infligir l'esperit del que és el president d'una gestora i alhora no perdre un interès esportiu que m'estan aquí posant sobre la taula.
Era l'entrenador del triplet.
Es va inventar aquesta fórmula.
Era l'entrenador del triplet.
És que a més això, com li dius a l'entrenador del triplet que no?
I diria fins i tot que... no recordo quan va ser la data de les eleccions, però que fins i tot va haver alguna declaració de Luis Enrique com dient que, home, que estaria bé que se li fessin cas en les seves peticions, sí. Perquè si no...
Que a més,
suma-li
Fernando a la situació d'interinitat de Ramon Adell amb unes eleccions, suma-li a que Luis Enrique venia de guanyar el triplet. És a dir, que tens un entrenador que se sent reforçat per poder demanar
els fitxatges que
és que de fet, sí,
màxima
si no, rebobinem
situació de poder de Luis Enrique contra màxima debilitat en aquell moment, en aquella situació, aquell context institucional.
Sí, sí. Si rebobinem en aquell moment, en aquell context, al final la junta directiva de Bartomeu, també triomfant amb el triplet acabat de sortir del forn, actuava com si fos una junta que ja tenia fet tornar a guanyar les eleccions i que allò era un procés, gairebé un tràmit. No? Era un tràmit i que passi ràpid, i ells actuaven com si en cap moment haguessin sortit de les oficines del club, a la pràctica. I això és evident que era molt criticable en aquell moment, però ells van actuar així i en tot moment van pensar que tenien la legitimitat per pressionar el president de la gestora per fer un fitxatge d'aquestes característiques.
Que al final va acabar sortint ruïnós, Arda Turan. Encara li recordo aquella falta al clàssic
contra el Madrid,
al Camp Nou, que dius, no li facis.
Aquella falta lateral que no s'ha de fer.
Jo el que no sé és...
Tirant botes, quan era de l'Atlético, tirant una bota a un assistent.
I una portada de Mundo Deportivo.
Sí, Arda Letal.
Arda Letal. Després d'una memòria fotogràfica tens, després d'un partit de Champions contra el Borussia Mönchengladbach, va ser...
L'única cosa bona que va fer.
Però jo el meu dubte d'aquest jugador és si no hagués estat aquella prohibició per poder inscriure, que el va deixar ell i Aleix Vidal, perquè també va ser un altre que vam fitxar, Aleix Vidal, que tampoc va tenir un gran recorregut al Barça, després va parar allà en Luis Enrique.
Es podria fer una enquesta demanant qui va sortir pitjor dels dos, no?
Sí, però no, el meu dubte és si aquest jugador, sense aquella aturada forçosa perquè no podia jugar, si hagués quedat malbaratat o si hagués començat amb la dinàmica normal de l'equip...
No, hagués agafat... No,
porque una de las razones...
Igual ya venía como una llimona absolutamente exprimida por Simeone.
Una de las razones por las que Arda fichó por el Barça, y lo decía él mismo, era porque por fin iba a dejar de correr. O sea, decía así, claro. O sea, llevaba muchos años con Simeone corriendo y que por fin iba a poder jugar andando.
Así sona, reconcentrat.